L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, temps de diàleg.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Bernardito Ahuza és el nou nunci a Espanya. El Consell de Ministres va donar així fa pocs dies el seu vistiplau necessari per autoritzar el nomenament del nou ambaixador de la Santa Seu a l'estat espanyol. D'origen filipí, Ahuza té 60 anys i fins ara exercia com a observador permanent a l'Organització de les Nacions Unides. Recordem que l'anterior nunci, Renzo Frattini, va fer efectiva la seva jubilació el passat 2 de juliol, però donada la conjuntura actual, el nou nomenament s'ha fet de forma més ràpida de l'habitual. Els que coneixen el nou nunci destacant de la seva personalitat, el diàleg obert, la diplomàcia i la seva empatia, característiques que sembla que hauríem de recuperar en els nostres temps. Siguin tots molt benvinguts a una nova tarda. Salutacions d'Antoni Huguet al control tècnic, d'Aroa Ortega a la producció i de qui els parla, Joan Trias. Si volen quedar-se a Ràdio Estel, entrem en temps de diàleg. Abans de tot, però, rescatem alguna de les paraules del nostre vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
I Ching, taoisme, significa llibre del canvi o de les mutacions. És el llibre sapiencial i oracular xinès utilitzat en el taoisme i en el confucionisme. Els primers textos de Li Ching estan situats cap al 1200 abans de Crist. És un llibre adivinatori i també un llibre moral, alhora que per la seva estructura i simbologia és també un llibre filosòfic i cosmogònic. Per alguns creients descriu la situació present de qui ho consulta i prediu la manera en què es resoldrà en el futur si s'adopta davant d'ella una posició correcta. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
La ciutat de Barcelona celebra la seva festa major, la Mare de Déu de la Mercè, i com cada any, carrers, places i vianants s'ompliran de passacarrers, d'alegria i de festa. Però és innegable, de qualsevol de les maneres, que no es pot deslligar de la festa religiosa que això representa. Per tal de recordar-ho, de tenir-ho sempre present, hem volgut parlar des d'aquesta ràdio i aquest programa amb l'Orde Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, coneguda com els Mercedaris. En parlem a aquesta hora amb José Juan Galve, provincial de l'Orde dels Mercenaris. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Deixa'm preguntar-li com celebraran un dia tan important com és el dia de la Nostra Senyora de la Mercè.
Per a nosaltres és un dia molt especial perquè ho celebrem no solament aquí a Barcelona, sinó també a tot el món. Nosaltres som presents a moltes depressions, és veritat, hogars d'acollida, esglésies, basíliques, aquí a Latinoamèrica, a tot arreu, és veritat. O sigui, a Barcelona, molt important, perquè és la nostra patrona, no? La nostra princesa, no? Però també és veritat que a tot el món, no?
Abans de preguntar-li per la tasca ingent de l'Orde dels Mercenaris, que és molta, deixi'm preguntar-li com neix aquest orde, per qui no ho sàpiga, d'on ve tot plegat?
Nosaltres ja hem complit, l'any passat van complir 800 anys, o sigui que van néixer en 1218, aquí a la Barcelona medieval. És un ordre medieval i durant tot aquest any van fer també una evolució important. Van sorgir com una ordre de redenció, no? De redenció en aquell moment per redimir els cautius cristians que eren els mans dels musulmans, no? Després, al llarg dels segles, l'Orde també va fer una petita evolució o una gran evolució, no? Van sortir i van convertir, doncs, va ser també mendicant, va saltar el xarco, van passar a Amèrica, es va estendre per tota Amèrica, a la nostra carisma i també a la nostra espiritualitat, no? Particular y en defensa una mica de la llibertat i la dignitat de totes les persones. No?
Per cert, que acaben d'estar també de celebració, tot just el 2018 celebraven els seus 800 anys, eh? Com va anar tot plegat?
Molt bé, molt bé, molt contents. Es va començar, la celebració es va començar a Roma, a Roma, al Vaticà, on van reunir tot l'ordre, que són 9 províncies. Després van tenir una celebració central aquí, a Barcelona, a la catedral, que és on van néixer nosaltres, i també després a la Basílica Nostra de la Mercè, no? I després van concluir a Lima, al Perú, perquè a Lima, Perú, va ser la primera província que es va fundar fora d'aquí, de lo que és la península ibèrica, no?
Ara sí, deixi'm fer còmplices a tots els oients i preguntar-li quina és la tasca enorme que realitza l'Orde dels Mercedaris.
Bé, nosaltres ens unim sempre com una... És una ordre de frontera, no? De frontera reial i física, amb els cristians i musulmans, i també un ordre de frontera perquè sempre és veritat en la marginació, en els esclaus, en la pobresa. La nostra tasca principalment és lluitar una mica en l'exclusió social, en la marginació, en l'esclavatge, amb les presons, donar una segona oportunitat, no?, a tanta i tanta gent que té problemes a la seva vida i que és veritat que necessita un hogar, necessita un apoi, no?, una mà, que l'ajudi una mica a posar-se en peu, no? Mm-hmm. És important.
De fet, parlen vostès sempre de misericòrdia, de devoció, però també parlen molt d'activitat alliberadora. Per què?
Perquè és important per la gent, perquè tothom són una mica esclaus, no?, de nosaltres, del nostre temps, de les nostres modes, de la nostra societat, i és important fer homes lliures, no?, homes amb capacitat de pensar, homes que siguin una mica oberts al món, oberts a la realitat, oberts a la força de Déu, que és molt important també, no? Oberts per dins i per fora, que és molt important, no? I això sempre com la dignitat de ser fills de Déu, no?, que és també molt important per a nosaltres, ja s'ha sigut sempre.
És precisament per la seva tasca amb els captius que creuen en la importància de la dimensió del diàleg interreligiós, també, no?
Sí, per a nosaltres és molt important també, és veritat. Sí, el ser capaç, no?, a pesar de les nostres diferències a nivell de creences, però tenir un diàleg entre totes, no?, els musulmans, els budistes, els altres rames del cristianisme, no?, és important, sí, és veritat, sí. El respecte, molt important, la llibertat, la dignitat i el respecte, no?, a l'altre, per poder conviure, no?, i fer un món una mica millor, no?, de lo que és actualment.
Ineludiblement, per a Galve, li he de preguntar què li sembla que d'uns anys cap aquí no es reconegui en el programa oficial de la festivitat de la Mercè la missa oficial.
Ja. Sembla una mica vergonyós, és veritat. Perquè el 90% de la població, d'una manera o una altra, sí que siguin creient, no? Catòlica, creient, és veritat, no? I no sé, ara no està de moda la religió, no està de moda la missa, no està de moda, no?, el ser una mica religiós, i, sin embargo, totes nosaltres som religiosos, no?, a la nostra manera, no? Sembla una mica vergonyós, és veritat. Una pena, és veritat.
No sé si d'alguna manera la societat del segle XXI s'està laïcitzant i, per tant, d'alguna manera està perdent també els seus orígens, no?
Sí, podria ser. Sí, el moviment laïcista és a vegades més fort i més radical. És més radical. Però també és veritat que aquí la nostra societat és una societat una mica així de campana, eh? Uh-huh. És com el abajo la campana, no? Sí. Cap a un lat o cap a un altre, o sigui que no sé. De moment sí, el laïcisme està molt fort, no?, i molt, com una alternativa molt forta, no? Però no sé si sempre serà així, eh? No sé. Sembla que la gent també té capacitat de canvi, eh? Uh-huh.
Provincial de l'Orde Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè, de la Redempció dels Captius, pare José Juan Galve, ha estat un plaer parlar un dia com avui amb vostè. Fins la propera.
Molt bé, per a mi també un plaer enorme.
Una abraçada. Gràcies.
Una abraçada.
Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Doncs testimonis també és el que busquem en aquest programa per saber com viuen la seva religió, la seva fe, la seva cultura. I, de fet, Aroa Ortega, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, hola, Joan.
Ens en portes un de testimoni.
Una testimoni, sí. Aquesta setmana una noia jove. Sí, sí.
Ella és Patricia Trigo, eh? Uh-huh. I què fa abans de presentar-la?
Patricia Trigo és una noia jove que, bueno, doncs, el seu art o la seva forma d'expressió la fa a través del dibuix, de la il·lustració. I, doncs, ha fet alguns dibuixos que ha penjat al seu perfil, que després podem dir per qui vulgui, doncs, representant algunes figures bíbliques, alguns personatges, no?, d'una manera molt... amb molta tendresa, diria jo, no? Però crec que serà millor que ella ens expliqui.
Vinga, va, doncs. Patricia Trigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Unos dibujos espectaculares que has decidido subir a tus redes sociales y que han triunfado. Déjame primero empezar por el inicio, como se dice, y de dónde te viene esto de dibujar.
Pues de la vida, no sé, no, en casa mi madre siempre ha dibujado y siempre nos ha como inculcado eso de dibujar. Entonces desde siempre recuerdo yo y mis hermanos estar dibujando a todas horas, la verdad.
Damos un paso más hacia adelante y te pregunto, ¿por qué personajes bíblicos?
¿Por qué personajes bíblicos? Pues, o sea, por ahora que estoy como más con la Virgen y Jesús y tal, pues porque es lo que siento. O sea, intento hacer dibujos, eso, pues que sean como escenas que yo siento y que necesito dibujar. Entonces, por ahora es eso, son como los más especiales. En mi Instagram tengo de todo, pero así los que son religiosos, por así decirlo, son como los más personales.
¿Los que son religiosos te ayudan a vivir mejor tu fe?
Pues la verdad es que lo intento, sí. Yo creo que un poquito sí, la verdad, porque es como juntar eso que me gusta con lo que me está ayudando a seguir para adelante, o sea que sí.
¿Por qué un día decides hacer públicos tus dibujos que nos decían son lo más personal de mí, ¿no?
Sí, sí. Pues porque no lo sé, la verdad, pues porque sí. Yo no tengo como ninguna razón.
¿Y por qué no, verdad?
Eso, ¿por qué no? Esa es la cosa. O sea, la verdad es que también pues lo enseño siempre antes como a gente que está más cerca de eso, pues en mi entorno y les gusta mucho. Entonces digo, pues venga, ¿por qué no? Vamos a compartirlo con todo el mundo, no lo sé.
Además cosechas muchísimos likes, a muchísima gente le gusta. Recuérdanos cuál es tu usuario para poder seguirte.
Sí, es arroba pati, pati.te, patite.
¿Y tienes en proyecto un cuento solidario?
Sí, sí, bueno, eso así es como empecé también un poco los dibujos más religiosos. Es un proyecto, bueno, gracias a una aplicación para tablets y iPads y tal, que tiene como 17 cuentos de vidas de santos. Entonces me pidieron ilustrarlos. Entonces ilustré, esto ya fue como hace un año. Entonces para promocionar la aplicación, pues cogieron 4 cuentos y los hicieron en físico, en un libro. Entonces ha gustado tanto el libro físico que ahora estamos, bueno, están imprimiendo todos para hacer una colección, porque eso, la aplicación la han comprado menos gente que el libro. Entonces nada, se llama Cuentos de Nazar y la verdad es que fue un proyecto súper bonito.
Patricia, de este cuento que nos cuentas, que nos explicas, decías que habían seleccionado a 4 santos, ¿no? De los 13 que en origen contemplaba el proyecto. ¿Qué santos son estos de...?
Pues el primer cuento son... A ver, ¿quiénes eran? Era Santiago Apóstol, era el cuento de Navidad, que es como la introducción del proyecto, por así decirlo, porque es... O sea, el proyecto trata sobre un angelito que va eso pues al portal de Belén a conocer al niño Jesús, y como él no tiene así ninguna misión, el niño Jesús le pide que a partir de entonces se ponga a hacer entrevistas a todos los amigos de Jesús para que vean los niños que eso pues que siendo una persona normal y tal y tratando a Jesús en tu día a día pues puedes llegar a ser santo. Entonces eso es como la primera historia. Pues luego tiene la historia de Santiago Apóstol, luego de Fray Escoba y de Madre Teresa de Calcuta, pero ahora acaban de sacar ya el tercer cuento, o sea, el tercer libro. El segundo que sacaron fueron los dos santos patrones de Navarra, que eran San Fermín y San Francisco Javier. Y ahora este último, que me hace mucha ilusión porque es San Juan Pablo II, la Virgen de Guadalupe San José María Escrivá de Balaguer y Santa Teresita del Niño Jesús, que yo le tengo mucho cariño a esta última.
Y Patricia, cuando dibujas a tantos santos, personajes bíblicos, que en realidad tampoco tenemos una imagen, ¿no?, física en la que te puedas inspirar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo decides al final cómo le pones cara a estas personas?
Pues la verdad es que los 17 cuentos que he hecho para la aplicación, o sea, los santos, siempre buscaba en internet, así como porque al final siempre hay alguna imagen de todos los santos que yo sepa. Entonces, pues buscando y también busco un poco la historia para hacerme una idea de no sé, pues de cómo puede ser esa persona, más o menos. Y con eso, pues yo intento dibujarlo con mi estilo, no sé, me sale como solo, tampoco tengo así ningún como tip.
Patricia, ¿cómo defines tu estilo, que es muy propio y bien dices, entre tanto dibujo manga, por ejemplo, ¿no?, de estilo más japonés, asiático, que se estila tanto hoy?
Sí, a ver, el mío lo veo más estilo Disney que estilo manga. O sea, a mí me gusta, bueno, es que desde pequeña el dibujo me ha gustado, sobre todo gracias a las películas Disney, que he crecido con ellas. Y entonces, una vez eso, pues he crecido, como que he intentado investigar más sobre el mundo del arte dentro de Disney. Entonces, hay así un par de artistas que me encantan y que desde que decidí así, pues dedicar más tiempo al dibujo, me he inspirado mucho en ellos. Entonces, al final, yo creo que mi estilo se inspira mucho y se parece mucho a estos artistas.
No sé si de alguna manera, no te conozco, te estoy conociendo virtualmente, porque sí. a través de tus dibujos, que de verdad son preciosos, pero seguro que eres joven por la voz. No sé si de alguna manera esto también acerca a la juventud, a la iglesia, a la fe, a la religión.
Sí, bueno, pues me gustaría decir que sí, no sé. Eso, yo tengo 26 años, sí, soy joven,
o sea, sí.
Gracias a Dios, creo. y sí, o sea, bueno, no sé, es que acerca a todo el mundo, o sea, porque desde que eso, empecé a subir como dibujos religiosos, me escribe muchísima gente dándome las gracias y de todas las edades. Yo creo que al final mucha gente joven también, porque aparte de hacer como un estilo más, pues más juvenil, porque al final es muy juvenil, también, o sea, lo estoy lanzando a través de redes sociales, que eso también son herramientas muy juveniles. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí, no sé.
Importante, los dibujos los podemos ver en Instagram, pero los libros, ¿dónde los podemos encontrar?
Entonces, los libros, bueno, tienen también una cuenta en Instagram, porque no la llevo yo, son dos personas que decidieron lanzarse a hacer este proyecto. Entonces, tiene una cuenta en Instagram que es @cuentosdenazar, y ahí como que ahí se ve bien cómo se puede coger. Y si no, tiene una página web que es www.cuentosdenazar.com, y si no, en las librerías, Troa. No sé en cuántas ciudades de España hay, pero
seguro que hay para quien las quiera encontrar. Y si no, cuentos de Nazar, como decías, y si no, que te sigan también a ti en Instagram, porque de verdad que vale mucho la pena. Patricia Trigo, un placer.
Igualmente,
gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima, adiós.
Aroa, muchas gracias.
Muchas gracias.
Si es la propera semana, més testimonis.
De un abrazada.
Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Doncs fins aquí un altre temps de diàleg i que mai s'acabi el diàleg, tot i que en aquest programa tanquem les portes fins la setmana vinent, a 6:15, com cada dimarts, a 6:15 de la tarda, aquí a Ràdio Estel. Salutacions de tot l'equip tècnic, d'Antoni Huguet al control de so, d'Aroa Ortega a la producció i de qui els ha parlat Joan Trias. Abans d'acomiadar-me, però, una d'aquelles cançons que ho canvien tot, Jorge Drexler. Era un doctor uruguaià que un dia va agafar una guitarra, va decidir cantar, i déu-n'hi-do els èxits que ha trobat pel camí. Va fer una cançó d'aquelles que, sense voler-ho, potser parlen i molt de diàleg interreligiós. Milonga del Moro Judío.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. A nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.